Quants anys creixent amb tu? Vine.
Ràdio Estel. Garraf 96.8. Per Nadal, Ràdio Estel.
Fundació Roca i Pi patrocina De cap i de nou.
Bona tarda, benvinguts al De cap i de nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. S'acosta Nadal, dates en què s'ajunten moltes coses. Per un costat, el sentit profund d'una festa religiosa, per un altre, la festa en la seva vessant tradicional i popular. S'hi ajunta també el perill de ser arrossegats per aquest tsunami de regals i de consum, però a un altre nivell, els dies de Nadal són les dates durant l'any per excel·lència en què es reuneix la família. I això que per molts és un goig, per d'altres és un patiment. Les tensions, les friccions que existeixen a vegades en el nucli familiar més nuclear o en la família més extensa i que durant l'any potser passen més desapercebudes, pels dies de Nadal poden ser més doloroses o poden crear situacions incòmodes. La proximitat de les dates de Nadal pot ser ara, doncs, una excusa per prevenir i millorar la qualitat de les trobades familiars. Avui en parlem al De cap i de nou.
De cap i de nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, avui de comunicació familiar i vincularem justament aquestes dates que s'acosten de Nadal. Ens preguntarem com facilitar la comunicació familiar per Nadal i en parlarem amb les següents persones. Serà amb nosaltres Clara Darder, educadora social, terapeuta familiar, i també els nostres companys Jordi Casado. Bona tarda, Jordi.
Molt bona tarda.
Que ens portarà la paraula de coach. Bona tarda, Esteve Pujol.
Déu vos guarda a tothom.
Que ens portaràs els pensaments d'un educador, i després també tindrem l'opinió del carrer, que ens portaran els companys del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona, i també ens acompanya el Mario Ramírez des de Control de So.
Els dimecres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat, De cap i de nou.
Anem a conèixer, doncs, i a donar la benvinguda a la nostra convidada d'avui, la Clara Darder, que és educadora social, terapeuta familiar. Està formada també en teràpia gestal, és coach en PNL i teràpia breu estratègica. Té el seu centre terapèutic a les Corts, el centre ISAF, Institut de Salut i Assessorament per la Família, i té més de 20 anys d'experiència en treball amb famílies i amb els seus infants. Bona tarda i benvinguda.
Bona tarda, què tal?
I un bon retorn al mitjà que tu coneixes molt bé, el mitjà,
sí,
de la ràdio.
I tant.
Has estat 10 anys.
Sí.
10 anys a Com Ràdio.
Sí.
Fent,
sí,
un programa que potser algunes persones que avui ens escolten potser recordarem, el Galliner.
Sí, el Galliner. Al principi era un programa infantil.
Sí.
I posteriorment va decantar-se més un programa familiar, perquè ja venien pares i mares.
Va fer un procés, va, sí, fer un procés cap a aquesta,
cap a l'educació,
cap, sí, a l'educació familiar.
Exacte.
Clara, s'acosta el Nadal i dèiem fa un moment, és un moment en què sorgeixen coses a vegades de les famílies, no? Hi ha algunes famílies, doncs, que res, tot és una bassa d'oli i endavant, i potser res, segurament sempre hi ha coses a créixer, sobretot en el tema de la comunicació familiar, però per d'altres famílies a vegades pot ser un malson aquestes dates. És un bon moment per solucionar tensions familiars que potser a vegades ja s'arrastren des d'altres moments?
Jo crec que sempre és un bon moment, no cal esperar el Nadal. I inclús diria que el Nadal és una època on tots estem com una mica sensibilitzats per moltes coses, no? Que si hem de consumir, que si hem d'estar feliços, que si hem de ser millors persones, no? És com el que se'ns ven que passa en aquestes dates, no? Llavors, jo no sé si recomanaria arreglar conflictes en una època com el Nadal.
En tot cas, el que sí que és, o sigui, també és un moment en què moltes vegades pel record de quan érem petits i del... sempre hi ha aquell punt, això, que estem tots més sensibles, no? Hi ha un punt de, com, que pot ser d'obertura. Mm-hmm. Es pot aprofitar aquest... Es pot aprofitar aquest punt de toc, amb, diríem, d'emoció, de consciència. Ara, buscava la paraula de consciència de les emocions aquests dies, o potser el millor és dir, no, en tot cas ho preparem abans i llavors que arribem allà ja potser una mica més ben preparats. Mm.
Jo crec que qualsevol moment és bo per arreglar un conflicte. No cal esperar-se a cap data concreta. I jo sempre recomano a les persones que em demanen assessorament que els conflictes, quan abans s'arreglin, millor. O sigui, prorrogar una solució o postergar un enteniment no porta res més a que això succeeixi o, com dèiem abans, també a fora Sant Roqui, o acabi com perillant aquella relació que tu estàs deixant que es faci malbé, no? Perquè el no parlar el conflicte no el soluciona. No és allò de dir jo per aquí, tu per allà i amb el temps ens n'oblidarem. No, la ment humana no és així. No ens n'oblidem dels conflictes que hem tingut. És important solucionar-los. Si el Nadal és bo, home, jo et diria que el Nadal segurament estem més sensibles, com tu deies, i llavors com haurem de veure persones que segurament no veiem durant tot l'any i que segurament també tenim conflictes amb ells, doncs et diria, prepara't per veure aquestes persones, fes una futurització positiva de com les veuràs, de què els hi diràs i tot el que això comporta perquè aquestes festes siguin més amenes. No?
O sigui, per arribar-hi, diríem, haver-nos preparat mentalment de dir, bueno, vaig, sí, potser em trobaré això, doncs anem a ser positius. Aquesta primer,
exacte,
aquesta mirada, no? Perquè tu que justament portes tanta experiència de treball en tema de famílies i infants, quin tipus de tensions o problemes són els que més es donen? Quin tipus de conflictes interns són els que més sorgeixen o pels que més potser et demanen assessorament?
Mira, normalment els problemes més freqüents són dos. Un, que és el més ràpid de dir, que són els diners, són les herències. Això normalment espatllen molt les relacions humanes, uh-huh, i més amb una família. Moltes vegades veus famílies dividides per si a mi no m'ha deixat o a tu t'han donat. Tot això, aquest és un conflicte molt freqüent i que llavors d'això se'n deriva una mala relació, però després també hi ha tots aquells conflictes no solucionats de la infància, tots no solucionats de generacions anteriors que a tu t'han dit que aquella part de la família no l'hem de veure perquè fa molt temps hi va haver-hi alguna cosa, no? I que normalment tu segueixes en aquesta inèrcia de fer el mateix que han fet els teus adults i llavors prorrogar i postergar, doncs, el conflicte latent que aquesta família, que és la teva en aquest cas, ho porta arrossegant, no?
Clar, quan són conflictes ja tan enquistats, podríem dir, això és molt difícil d'arreglar, no?
És difícil si ningú té predisposició. Si hi ha predisposició, jo crec que qualsevol conflicte es pot arreglar. Ara, tu en pots tenir molta, Oriol, però si jo no la tinc, tu i jo no ens entendrem. Per tant, les relacions humanes són el 50%. No pensis mai que per molt que tu facis, jo arribaré abans a entendre'm amb tu, no?
Però clar, això moltes vegades pensem, no, és que el problema és l'altre, perquè jo vaig amb bona disposició, però l'altre no. Potser, a part de tenir bona disposició, a vegades s'han de fer passos concrets de dir, home, doncs potser puc fer això o potser puc fer allò. Quines coses podríem fer? A vegades per començar a obrir la possibilitat de que un conflicte d'aquests que a vegades s'arrastren fins i tot això de generacions, per començar a obrir la possibilitat de que allà passi alguna cosa, que tant de bo doncs, pugui llimar aspereses, pugui obrir ponts de comunicació. Què podríem fer?
Primer de tot, imprescindible, saber escoltar, abans que parlar.
Saber escoltar l'altre.
Sí. Saber què t'ha de dir. O sigui, saber, i no escoltar ja pensant, ja sé el que em dirà, sinó anar amb una obertura de pensar que potser m'explica coses noves.
O sigui, que aquest anar a escoltar vol dir també baixar sí. la nostra, el nostre prejudici o el sí. nostre filtre de dir, jo ja sí. sé, ja sé.
Ja sé, ja sé el que m'explicarà i ja sé l'enfadat que està.
Primer hem de fer neteja d'això, deixar-nos aparcats, deixar treure'ns, com hi ha qui es treu la dentadura al vespre abans de dur allò, doncs abans d'anar al dinar de Nadal em vaig a treure el prejudici sí. de que ja sé què és el que pensa l'altre i el que fa, etc. Què més?
Què més? Després, també tu, pensar en que segurament tota aquella rancúnia o tot aquell orgull que tenies respecte a aquella relació, potser també estaria baixar una mica. Pensar que ni l'altre és tan dolent ni tu ets tan bo. Ni tu tens la raó i l'altre no en té ni idea. O sigui, com una mica baixar que aquesta relació pugui ser més planera i més sincera.
Potser quan hi ha hagut conflictes una mica és com si ens haguéssim anat pujant cadascú una mica sí. a la cadira, a veure qui pot
Exacte.
Més des de més amunt, doncs baixem, ens desinflem.
Vale,
traiem prejudicis, ens desinflem, agafem aire.
Agafem aire i intentem el que escoltem que sigui des de la vessant positiva, val? I per tant veure'l amb bons ulls. Pensar que el que està fent la persona que tinc al davant segurament ho fa amb la millor intenció del món. És la seva, però segurament és la millor per ell. Per tant, jo haig de valorar que ell està content amb allò que pensa, igual que jo estic content amb el que penso. I llavors hem de gaudir d'aquesta conversa. I a més, si en algun moment aquella persona t'està explicant alguna cosa i tu no ho entens, allò de dir, és que no entenc per què em dius això, en lloc de dir-li, és que no entenc per què em dius això, és... A veure si ho he entès. I tu expliques el que l'altre t'ha dit. Perquè moltes vegades el que Oriol tu em pot estar explicant pot ser que jo, al meu cap, ho interpreti diferent i a l'hora ho tergiversi. De manera que t'ho explico tu i tu em dius, no, jo no t'he dit això. És que la majoria de conflictes, la majoria de conflictes relacionals venen per les males interpretacions, per la posició corporal errònia.
Posició corporal errònia?
Sí.
Què vol dir això? A veure.
Doncs mira.
Bon dia, sabem què vol dir, però explica'ns una mica més.
Quan jo
em
poso així, tu em rones.
Acabarem parlant de rapport, de recapitulacions.
A veure si m'he explicat bé.
Ara, molt bé. A veure què entès jo.
A veure, m'acosto el micro, et miro amb bons ulls.
Important, mirar els ulls de l'altre.
Vinga.
Hi ha molta gent que no mira els ulls
per exemple,
del seu interlocutor.
Corporalment, què podem fer per facilitar una mica la comunicació? O quines coses fem, potser, a vegades, que sense adonar-nos estan dient a l'altre, sí, ja pots parlar, però jo...
Que a mi no...
Aquest no m'he tret el filtre, me l'he deixat posat.
Vale.
Què fem?
Descreuar el cos.
Descreuar el cos.
No puc estar amb els braços creuats, ni amb les cames creuades.
A veure aquí algú amb els braços creuats.
O sigui, la comunicació no verbal, encara que tu no l'hagis estudiada, la interpretes. L'interpretes?
Esteve diu, i tant! No sé si has sentit, però...
I sobretot, per exemple, també... Hi ha altres coses més de fil a prim, per exemple, tapar-se la boca. Quan tu tapes la boca és que no estàs acceptant el que l'altre diu. Quan tu no mires els ulls és que creus que el que ell t'està explicant per tu no és vàlid. Ell se sent invalidat per tu quan no estàs mirant a l'altra persona a parlar. No sé si t'ho han fet mai, però és bastant desagradable.
Per tant, no es tracta només de llegir què fa l'altre, sinó també de ser conscients...
De què fas
tu. Quan el que fas tu, no per ser postís davant de l'altre, sinó en tot cas també per ser conscient d'allò que se t'escapa, encara que no vulguis.
Exacte.
De prendre consciència de què estàs pensant o què estàs sentint en aquell moment.
Exacte.
Després, tot el tema aquest de l'emoció, què estic sentint en aquest moment, ser-ne conscient de què pot ajudar.
El que també és deixar la queixa... queixar-me sempre constantment de l'altre, del que fa, del que diu, del que no m'agrada, i potser passar una mica a ser conscient de dir el que sento no m'agrada, però no quedar-t'ho dintre, sinó dir-li a l'altre. El que m'estàs dient em fa sentir-me agredit o agredida. El que m'estàs dient em fa sentir frustrat. Em sento que no m'estàs... el que hem dit amb els ulls, no m'estàs validant.
Clar, i aquí no hi ha interpretació, perquè com estàs parlant de tu mateix,
clar,
L'altre no ha d'entendre, sinó només escoltar-te.
Exacte, no?
O sigui, el fet, en lloc de dir, no estic d'acord amb això, dir, exacte, el que tu has expressat em fa sentir d'aquesta manera.
Sí, em fa sentir malament, no? I explicar-li per què em fa sentir malament, no? O sigui, per exemple, l'altre et diu, és que tu no escoltes mai. I tu li dius, home, jo crec que sí que t'estic escoltant, però potser no t'escolto de la manera que a tu t'agradaria. Com t'agradaria que t'escoltés? I llavors l'altre t'ho explica. O sigui, a veure, jo sempre ho dic a les famílies. Educar és difícil? No, no és difícil. És lent. És a foc lent. No hi ha
microones.
No, ni pastilles que ho facin. Entens? I llavors, clar, dius, solucionar...
S'ha fet xum-xum. Clar, fet xum-xum.
Solucionar un conflicte. És fàcil? No és fàcil. No, és que no és fàcil perquè les relacions humanes no són fàcils, però no és que siguin fàcils en el sentit negatiu. No, és que per estar bé amb un altre, tu has de treballar.
El problema d'arrel és el fet o com hem comunicat el que ha passat amb el fet?
Les dues coses. No pot estar una sense l'altra.
És a dir, ho deia en el sentit de que al cap i a la fi els problemes relacionals, sobretot avui que estem parlant més en l'àmbit familiar, són més per com ens comuniquem o per realment per les coses que han passat, pel fet en si, doncs, de, és que em vas, doncs, en un cert moment, potser, això,
dèiem,
una herència, o em vas agredir, o vas d'això, aquest seria el fet, però després una altra cosa és com després, aquell fet que ha ocorregut, com l'hem parlat o no l'hem parlat, com el que has dit i de la manera que m'has dit i de la manera que ho he rebut m'he sentit o no m'he sentit i ni he sabut respondre, tota aquesta part de comunicació posterior, diríem, és més important això que el fet en si o realment els fets moltes vegades és que dius és que aquí no. Hi ha algun fet que realment no es pugui arreglar parlant bé, comunicant-se bé?
Home, jo crec que només n'hi ha un, que és la mort, està claríssim.
Aquest sí que
no es pot arreglar, però jo sóc molt positiva, jo crec que tot es pot arreglar. Si tu aconsegueixes arribar a les emocions de l'altre, jo crec que tot és arreglable.
A les emocions de l'altre i ets capaç d'obrir les teves.
Sí, en el sentit que quan tu ja vas a buscar les emocions de l'altre, se suposa que vas amb les teves obertes.
Baixes una mica
la
guàrdia, no?
Clar, o sigui, no pensar que tu ets el millor del món mundial.
O que tu ets la raó, sí.
Exacte, i que el que tu dius és el que ha d'acabar sent, no? Vull dir, moltes vegades el que hem d'aprendre és a relacionar-nos, però a entendre que el món també es pot veure amb altres visions, no només amb la teva. O sigui, tu em deies, és que potser hi ha hagut un fet i és inarreglable. Jo penso que els fets tenen 100 versions, tenen 2.000 versions, tenen milions i milions de versions.
Per tant, l'atenció al final sempre acaba venint d'un tema de relació, d'un tema de comunicació, podríem dir, no?
Millor, sí, perquè la manera com et comuniques és el que fa la relació.
Volem saber si podríem fer un diagnòstic de cadascú, tots, de la nostra família, de dir, escolta'm, puc valorar fins a quin punt hi ha una bona comunicació o no a la meva família, però abans anirem a escoltar què ens han dit al carrer.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Les tensions familiars es solucionen per Nadal?
No creo que se solucionen por Navidad especialmente. Pienso que no, es un momento muy emotivo en el que puede ser que quizás surjan más tensiones de las que habitualmente hay en la familia o se potencien las que normalmente hay. No creo que sea el momento especialmente adecuado para solucionar tensiones.
Ese día puede que sí, pero luego sí que todo igual, pienso yo.
Las tensiones familiares. Sí. Pel Nadal tothom està una mica més relaxat, però bueno, jo no penso que solucioni res, és com una tregua.
No, jo crec que no, si n'hi han, continuen sent per Nadal, crec que no.
Està clar, doncs, que més aviat el que opina la gent de Sant Andreu, en aquesta col·laboració que ens han portat els amics del Centre de Rehabilitació en Salut Mental de Sant Andreu de Barcelona, s'han sortit al carrer i els hi deien tot això. Una mirada una mica negativa o que, en definitiva, el que ens ve a dir és a dir, a veure, no és un tema de Nadal o no Nadal, no? Les coses o s'arreglen i es preparen durant tot l'any o per Nadal, com a molt una tregua, sortia.
Jo només haig de dir una cosa que és bastant un diagnòstic. El dia de Nadal és el dia que els Mossos d'Esquadra surten més al carrer per baralles familiars.
Això està, és una dada objectiva. Surten dada. Al carrer més...
O sigui, per... fan, van a cases per baralles familiars. És el dia de l'any...
Arriben, per tant, hi ha gent que arriba a trucar els Mossos...
Sí,
amb...
Sí.
Això ja és un tòpic, no? Vull dir, el dinar de Nadal, i tant, que acaba amb els cunyats barallats, amb el sort, i tant, vull dir, apareix a la literatura, apareix... Vull dir, ja és un tòpic. Dir, el dinar de Nadal acabarà amb batusses, tu.
Sí.
I res de treves ni històries, sinó una batussa així. Sí,
no una batucada, una batussada.
És un moment que hi ha un cert escalfament emocional, precisament, i també, clar, hi col·labora doncs, el xampany, el conyac, l'escalfor de l'ambient, no? Vull dir, és molt típic, dinars de Nadal que acaben amb...
Bueno, perquè hi ha una...
No sabia aquesta dada dels Mossos d'Esquadra,
sí, és el dia
però,
que hi ha
em lliga perfectament,
eh? Mossos per culpa d'això.
Anem a veure això que dèiem, que teníem pendent,
el no?
El diagnòstic. Si volem d'alguna manera dir, escolta, a casa realment, home, potser no ens esbatussarem tant ni caldrà cridar els Mossos, tant de bo, però no sé fins a quin punt puc valorar que hi ha una bona comunicació. Com ho podríem saber?
Jo he fet unes preguntes que cadascú de nosaltres ens podríem fer, no?
Es podríem fer, vinga.
Mira, per exemple...
Doncs el Jordi i l'Esteve faran de conillets d'Índies. Les contestareu.
Acabarem amb batusses també,
ja veuràs,
eh?
Ja veuràs.
Home, un programa de ràdio també és una família, eh?
Oh, ja, també és una família.
Va, home, tu ataca, tant, clar, ataca.
Va, vinga, per exemple, et parles amb tothom, escoltes a tothom per igual, que és...
Molt important aquesta segona,
perquè
a vegades dius, home, ens parlem, potser ens parlem amb tots, allò, potser no arriba a haver-hi amb ningú que no et parlis, però en canvi aquest escoltes a tothom per igual, o és allò que ja m'acosto amb aquella persona que dius, ai, bueno...
A veure què em dirà. No, una altra.
A veure, jo responc a la primera, però amb una sinceritat absoluta. De les frases que em diuen més les meves filles és, pare, escolta, sisplau, el que et diem. Fes el favor d'escoltar. Calla una mica i escolta. Jo estic... La meva escorça grisa del cervell està plena d'aquests
frase,
missatges, eh?
Doncs tu saps
però
que
molt,
quan no deixes parlar els altres o no els escoltes, fas baixar aquest índex de qualitat que dèiem, vinga. Primera cosa, per tant, que ens podem preguntar respecte a cadascú la seva família.
Exacte.
Una altra cosa.
Una altra pregunta que ens podríem fer és si el teu estat és distès quan estàs amb ells. Mm-hmm. Si estàs tranquil.
Ara toca el Jordi, eh? Ara toca el Jordi.
Ostres, Jordi, va, estic repassant jo les meves, eh?
Estàs tranquil quan estàs amb ell?
Per igual no. Per igual no, també sóc sincer, per igual no. I també depèn molt del tema de fons.
Evidentment.
Ara que ho penso, dius, no és el mateix.
Això és una altra cosa que passa a les famílies, eh? Tot va bé fins que es toca el tema.
Clar.
En plural. Els temes.
Clar, aquí moltes... No? Hi ha molta gent que diu, va, no la tinguem ara. Això seria una frase,
ja saps,
no? Sí. O, si us plau, aquest Nadal no.
Això
et sona...
Els temes tabús, hi ha temes tabús.
Dinem en pau, que es diu.
Això, dinem en pau.
Que això vol dir que mentre hi ha aquests temes allà al fons, encara que no hi surtin, d'alguna manera sempre hi ha un punt d'atenció interna, d'aquella no conscient que dius, sobretot que no surti això, no?
Exacte.
Clar, perquè, per exemple, hi ha una altra pregunta que ens podríem fer a nivell familiar, no? Gaudeixes de tot el que passa... O estàs controlant-te, vol dir, no treus aquell tema, no li fas una pregunta concreta a aquell altre, perquè saps que...
Si l'altre veus que comença a parlar de no sé què, ai,
no? Per tant, estàs en tensió, t'estàs controlant o no? Estàs gaudint d'un dinar normal com podria
sense...
ser el d'aquest migdia,
i t'oblides de qualsevol fet que hi hagi al darrere,
sí,
no?
Sí, una altra de les frases que ens podríem fer és si penses que a la teva família o en aquest entorn que diem dinars de Nadal hi ha algú inferior o superior a tu.
Hi ha algú inferior o algú que consideres d'alguna manera...
Sí, no estem parlant de rols familiars amb el meu pare, la meva mare, el meu avi...
Sinó que algú que consideres que d'alguna manera...
Sí.
En qualsevol estadi consideres que està per sota o que està per sobre.
Sí.
I això és una font de...
Clar.
Conflicte.
Una font de conflicte important. Mm-hmm. Sí. De totes maneres, perquè primer hauríem de pensar que ningú està per sobre de ningú.
Hauríem de partir d'aquí.
En el moment que tu et sents inferior a algú, segurament, si t'ataca, et defensaràs i aquí pot començar un conflicte. Si tu et sents superior a algú altre, pot ser que literalment el matxaquis. Clar, llavors aquí és on hem de tenir el control de com ens movem dintre d'aquestes relacions. No?
Jo, si em permets, fins i tot diria que en aquest cas, si hem de valorar, potser el sentir-se inferior pot ser fins i tot més causa de problemes que no dic que no ho sigui, el de sentir-se superior, no? Yeah. Aquella persona que jo a mi no m'estimen, a mi no em consideren... Yeah.
Perquè sempre és com una ferida, no? Que sempre clar, que s'hi toquen allò...
Aquesta persona salta la primera... De vegades el que està per sobre, doncs... Com que ja està per sobre, doncs bé, escolta, pitjor...
Se sent, no?
Clar, vull dir, és una persona que té la pell molt fina, si es considera inferior en algun aspecte, no? Clar, llavors, quan hi ha una pell fina, s'enceta de seguida. Mm-hmm. Quan s'enceta... La meva,
el però... Ara tots tenim les nostres feridetes d'autoestima, sí, podríem dir, no? Clar, vull dir que sempre hi ha punts amb els que... Clar, el que sí, passa clar. Que suposo que sempre estem parlant de quan surt una mica d'uns paràmetres sí.
O persones de saludabilitat, diria, no? Sí, van sí. aquells punts febles. Que
sí. Bueno, perquè hem de tenir en compte una cosa, eh? A la família som el que som, però no ho escollim. A veure, què vull dir amb això? Que dintre de la família hi ha rols. I moltes vegades és el que ets, però també ets el que... No, el que et deixen ser. A casa meva som molts. Jo sóc la petita. No t'equivoquis, Clara. I això no canvia. Tu ets la petita. I amb això et podria dir molts noms, no? O el que sempre arriba tard, o el que sempre diu la cosa que no ha de dir. O sigui, que tenim com estigmes...
Sí, sí, rols creats en
exacte,
la mateixa dinàmica.
Exacte, que
amb
el temps s'han anat, diem-ho, enrocant o enquistant.
Enrocant tant per la part bona com per la part dolenta,
sí,
no? Que
exacte.
Ajuda segurament a que
clar,
tinguem
que
un paper...
Clar, també n'hi ha de positius.
Ajuda
clar.
que tinguem un paper dins de família. Sí. Mira, el que sempre ens fa riure.
Sí, no? El conciliador.
El conciliador, no sé quantos. Ara,
I
per un altre
manetes,
costat...
I
llavors hem d'anar molt en compte amb això, perquè no és només el que volem ser, sinó el que la resta del grup ens deixa ser.
Podem afegir algun... Ens podem fer alguna altra pregunta sobre... per valorar, dèiem una mica, aquest diagnòstic de la nostra salut comunicativa familiar?
Sí, si respectes i col·labores a tots els nivells familiars, no? Vull dir, sí, és molt fàcil dir, me n'adono que estic fent una ironia, no? I que segurament si la faig li faré mal, no? Per tant, l'estàs respectant a tots nivells, als altres, i col·labores igual... que tots els membres de la família, perquè normalment les no col·laboracions són el que porten a jo ho faig tot, tu no fas res, tu arribes a l'hora de dinar i te'n vas, per què ho fem a casa teva i no a la meva? Això és més diàleg de Nadal, eh? Mm-hmm. Però també seria bueno, tot l'any. Tu a la família l'estimes, i quan dic estimar no em refereixo només d'amor, sinó tot el que suposa pertany a aquella família, no? Gaudir de la família, o només la veus quan t'interessa i t'han de beneficiar en alguna cosa, no? Perquè també ho dèiem a fora, els amics es cullen, la família no.
La família no. Hem vist amb totes aquestes preguntes que ens han fet, quan abans parlàvem de conflictes amb els que cal, fins i tot que intervinguin els Mossos, molts podien pensar, ostres, bueno, això ja és un extrem, una situació molt, molt, molt complexa, que malauradament es donen.
Sí, es donen.
Es donen, i segurament els que treballeu amb i acompanyeu famílies, doncs justament us venen les persones que moltes vegades doncs, més falta els fa aquest suport, no?
Sí.
Perquè cal també, a vegades, doncs, arribar a unes situacions molt concretes per sortir a demanar un suport de fora, no? Però també, ara amb tot això que ens anaves dient, veiem que feina a fer i a millorar la salut comunicativa de la família segurament n'hi ha a totes les famílies, no?
Sí,
per tant, ara que ens acostem a Nadal serà un bon moment perquè puguem ajudar a que d'alguna manera surtin més somriures. Parlant de somriures, fem una petita pausa, escoltem el Quan somrius del Cor Gospel i continuem parlant amb la Clara Darder, amb el Jordi Casado i amb l'Esteve Pujol.
Ara que la nit s'ha fet més llarga, ara que les fulles ballen danses al racó, ara que els carrers estan de festa, avui que la fred du tant records, ara que s'obren les paraules, ara que el vent bufa tan fort, avui que no fa falta veure't ni tan sols parlar, per saber que estàs al meu costat. Es Nadal. el buit que deixes quan t'aixeques. És el buit que es fa a casa quan no hi ha ningú. Són petits detalls tot el que em queda. Com queda el jersei i un cabellat? Vas dir que mai més tornaries. El temps pacient ha anat passant. Qui havia de dir que avui estaries esperant que ens trobéssim junts al teu costat? És Nadal al teu cor quan somric content de veure, quan la nit es fa més neta, quan m'abraço al teu cos i les llums de colors m'il·luminen nit i dia, les encén el teu somriure quan et parlo amb el cor. És Nadal al teu cor quan somric, quan somric content de veure, quan la nit es fa més nada, quan m'abraço el teu cor i les llums de colors m'il·luminen nit i dia, les encén les encén el teu somriure quan em parlo amb el cor. Quan et parlo amb el cor.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel 93 409 2777.
Dos quarts i mig de quatre, de cap i de nou a Ràdio Estel i Ràdio Principat, avui parlant de la comunicació familiar per Nadal, eh? I ens preguntem com facilitar aquesta comunicació familiar per Nadal. I ara anem als pensaments de l'educador.
De cap i de nou, pensaments d'un educador.
I obrim, Esteve, el llibre dels pensaments d'un educador d'editorial.
D'editorial
Saragossa.
Editorial Saragossa, sisplau.
No, anava a dir editorial, però aquí diu edicions. Edicions, per això he dit editorial Saragossa. Saragossa. Mare de Déu, mare de Déu. Quan traiem el cava...
Almenys l'editorial ha quedat clara, eh?
Vinga. A veure, punt 4.2. La tolerància té el mateix límit que la democràcia.
Professar la tolerància és tan difícil com professar la llibertat, perquè posa sobre la taula la possibilitat d'enfonsar els nostres dogmes. A veure, això jo ho he enfocat...
A veure, em sembla que no estem mirant allà mateix. El 4.1, vale, perdona. Jo he
equivocat. Si t'has equivocat d'editorial, de llibre, no, de tot. Estàs a Ràdio Estel, eh?
Sí.
A Hotel, Esteve.
Esteve, digue-li coses maques, que si no...
Exacte, que no parlàvem que havíem de parlar emocionalment.
Sí.
Vols que et digui com em fas sentir quan em parles així?
Com et sents, Oriol, veient que t'equivoquen tot?
Reconec i saboreixo la meva limitació.
Oriol, ho fas molt bé.
Gràcies.
Però torno a llegir, perquè professar la tolerància és tan difícil com professar la llibertat, perquè posa sobre la taula la possibilitat d'enfonsar els nostres dogmes. Uh-huh. Aquest pensament podria ser prolix amb moltes idees, però jo...
L'has dit molt ràpid.
M'he volgut limitar... A veure, però ara ho comento, ja veràs.
Vinga, va.
És a dir, la família com a escola de tolerància. Jo voldria anar per aquí en aquest primer punt, eh? Que és més teòric. El segon serà una mica més pràctic. O sigui, hi ha dues menes de tolerància, com el colesterol, és una cosa així, saps? Hi ha una tolerància de superioritat pedant, allò de, bueno, et perdono la vida, no?
Mm-hmm. Els perdona vida,
això,
sí.
Et suporto, que és el sentit etimològic de tolerar, no? Que és empobridora. Aquesta tolerància és empobridora. Però hi ha una altra tolerància, i això, doncs, en fi, els que hi entenen en parlen, d'acceptació, una tolerància d'acceptació de diferències. una acceptació joiosa, no? Quina sort que siguem diferents, tu! Aquesta tolerància és enriquidora. Aquesta sí que és enriquidora. Ser tolerant en el sentit de com que som diferents, ens podem enriquir tots plegats, no? Per tant, llavors, per ser tolerant, cal estar convençut que pots estar equivocat. Si no partim... I és que abans les coses que deia la Clara, com que m'estava xafant el terreny...
Perquè, ho sento!
Ho ha dit tan bé, no? A veure, estic convençut...
No, t'estava donant la raó, mirem-ho així.
Exacte, molt bé. Pares i fills, podem estar equivocats. I com que podem estar equivocats, podem millorar el nostre criteri. Home, doncs, ajudant-nos del criteri dels altres, no? A veure, Goethe deia, si parles amb tu mateix sempre tindràs la raó. Que és boníssima, no? I, a veure, aquí estem a Ràdio Estel i suposo que ens escolten gent creient i tal. Si parles amb Déu, també parles amb tu mateix, eh? No fem bromes. Hòstia, un consulto amb Déu... Bé, és una manera discreta de dir que consultes amb tu mateix. Per tant, acabaràs tenint la... Que Déu et dona la raó. És molt difícil que no te la doni, perquè després de tot poques coses ens diu. No tot val, d'acord. No tot val. Això potser és veritat. Però valen moltes coses que no m'agraden de cap manera, eh? Que abans també ho deia la Clara, això. Mm-hmm. És que valen moltes coses que em repugnen personalment. Però escolta, a veure, el meu gust... Això ens pot crear problemes, però també ens pot crear solucions, eh? És clar, que és aquest sentit de la tolerància enriquidora. Ningú no és infal·lible. Ningú. I això ens costa de convèncer-nos, no? Que no som ni pares ni fills, que no. Sobretot quan entrem en el terreny dels gustos. Que no. És que no veus com va aquell... Ui, com va? Que segur que va vestit així perquè li sembla que fa molt de goig? No. Si no, no hi aniria per fer fàstic. Què és qui vas tu per fer fàstic? No. Doncs l'altre tampoc. Passa que els gustos són diferents. Aquest diríem que és el pensament... Esclar, ens desmunta moltes coses, la tolerància, eh?
És aquest deixar aquests prejudicis a la tauleta de nit que dèiem abans,
eh? Els prejudicis aquests. Jo tinc raó, jo tinc el bon gust, els altres són un desastre, no? I l'altre punt, si vol deixes comentar,
vinga,
és el 10.4, que quedi clar. 10.4.
No el dic per si de cas em torno a equivocar.
10 i 4, sí. Dius que són?
No. Jordi, 10.4. Diu, l'habitació és l'espai privilegiat dels fills, però no el seu espai exclusiu.
Aquest és molt bo. Els pares i mares que t'escolten...
Pares i mares que m'escolteu.
A veure,
o sigui, ara en aquest punt baixem a la pràctica del que
he
intentat
passem
dir això, en un aspecte concret. No? L'habitació és el lloc de la intimitat. A mi em recorda allò quan érem petits, ara no sé si ho fan els nens, però que jugàvem i segons on anàvem dèiem casa... Casa, estar a casa era estar salvats, no?
És veritat.
Era estar, però és clar, a veure, casa, però no només és teva la casa. Aquest és el punt interessant, no? Per tant, l'habitació, aquell lloc dels pares, dels fills, ha de ser un lloc d'iniciativa, de creativitat, encara que a mi no m'acabi d'agradar aquell coi de pòster que posa a la paret o aquella música que posa. Cal, i has de dir, iaia, quan entris a l'habitació de la nena, mira a terra, no miris en l'aire perquè t'agafarà un cobriment de cor. Això que ho sàpiga la iaia, que si no és capaç d'agafar un treball, no?
I quan l'adolescent diu, no, és que tinc el llit desfet, jo tinc les coses com vull, però és el meu espai.
Molt bé, llavors és quan, parlant-ne, i no sé com, doncs has de dir que ningú no té l'exclusivitat de la casa. És de tots, perquè ningú no té l'exclusivitat del bon gust. Ni xics ni grans, eh? Que els grans ens pensem que nosaltres tenim el bon gust i ells no. Ni sobretot, això és una nota que m'he apuntat jo aquí, els decoradors professionals. No, eh? No, no.
Ai, si t'escolten.
És com les modes. Veus una desfilada de modes, a la televisió, això, i dius, oi, jo això no m'ho posaria mai. Ai, coi! Tu això no t'ho posaries mai. I per què ho presenta aquesta dissenyadora? Ella deu pensar que és maco, no? Doncs això és un principi que hem d'aplicar en tots els terrenys, tu. És a dir, cal un pacte familiar de tolerància. Dit de la família, sobretot els que portem la iniciativa, que som els adults, això és veritat, hem de promoure un pacte de tolerància, que possiblement serà una no agressió en molts casos. La mínima incomoditat per a tothom. Parlem-ne, tu. Clar, perquè, és a dir, no, ningú no pot excedir-se ni en rareses, ni en decibels, tampoc, ni uns i els altres. Perquè si a mi m'agrada molt Beethoven, poso Beethoven a tota potència i emprenyo tota la família, possiblement, i els veïns, i després s'ho tirarà el mosso d'esquadra, que deia la Clara abans, no?
És que ha posat Beethoven, i el mosso allà, pobre, mirant...
Clar, escolta, qui és aquest Beethoven? Qui és aquest Beethoven, no? Per tant, eduquem el respecte, respectant, que aquest principi és tan vell, eduquem el respecte respectant.
Aquest pacte que ens proposaves, Esteve, Clara, com es pot fer aquest pacte? Eines per fer aquest pacte, per suavitzar aquestes relacions, per facilitar aquests vincles. Què més podem, a part de coses que hem comentat al principi del programa?
Jo penso que el primer que han de fer els pares és pensar que ells també van ser adolescents.
Mm-hmm. Eh? Ara, abans parlàvem més de família, potser quan reunim tota la família extensa, també a vegades doncs, hi ha saraus per Nadal i per tot l'any, però avui que parlàvem una mica, ho enfocàvem cap aquí, entre els de casa, sobretot amb fills, adolescents, aquestes coses.
El món de l'adolescència és brutal. És un món en el qual ells descobreixen tot el... O sigui, de sobte és, estic aquí, al mig d'aquesta societat, i a veure què faig, no? Mm-hmm. I això dona una força i estan totes les hormones funcionant, vull dir que estan en plena efervescència, no? I llavors jo penso que un pare i una mare ha de saber com es sentia ell quan estava en aquesta època i pensar com s'està sentint el seu fill o la seva filla en aquest moment. I, sobretot, arribar a pactes, pensar que tu això també ho vas viure, pensar que tu segurament no t'entenies amb els teus pares. I com ho vas fer quan eres adolescent, per entendre-t'hi? Doncs fent pactes, no? Que si jo ajudo a casa, tu em deixes sortir una estona més o no, o et vaig a buscar on estàs i et deixo sortir. O sigui, les negacions absolutes no existeixen. Mm-hmm. I segurament a tu no te les van donar si ets un adult sa.
Quan hi ha els nanos...
si em permets, Clara, tenint en compte que els adults tampoc no recordem la nostra adolescència, que també l'hem transformada,
sí,
com tota, la memòria, clar, nosaltres, la nostra... A veure,
ens expliquem comptes.
Que jo quan tenia 14 anys...
Ho fèiem, però no tant, perquè això s'assimbola, les converses ho fèiem, però no érem així, no era tant, no?
Segurament. L'alerta també de pensar que jo me'n recordo molt bé de quan era petit.
Escolta, quan els nanos són més petits... I per aquestes festes de Nadal, jo a vegades tinc la sensació també que acabem també arrossegats, ara ho dic bé, que després m'han picat la cresta que he dit el...
No ho diguis.
No, s'ha de dir allò positiu. Quan ens deixem arrossegar una mica doncs, per tota la... Pel comprar, activitats i tot el... I arriba a ser una mica doncs, tota la logística que comporta doncs, el fet de fer una festa, que després potser serà molt bonica, però que la logística com anar comprant, fer tot això, a vegades ens porta, a més del tràfic diari, doncs ens porta també estrès i ens porta ens porta també una tensió acumulada, no? Mm-hmm. Sobretot pensant en els més petits, que són els més indefensos davant de l'estrès perquè tampoc tenen tantes eines com els adults per gestionar-les. Què hem de fer?
Jo penso que és important planificar què faràs aquestes festes. Igual que tu tens un horari per anar a l'escola, doncs fer un horari de les activitats que realitzaràs en els dies de festa, no? Potser sí que hi haurà doncs, de la setmana un parell de dies que podrem anar a comprar els regals, però la resta d'activitats han de ser activitats no consumistes. No estar tota l'estona al carrer mirant botigues i hem de comprar això i hem de fer l'altre, perquè si no ho marques, no tens clar que comprem el dimecres a la tarda, dic dimecres per si dic qualsevol dia, què passa? Que això es va allargant i que llavors sempre hi ha excuses per consumir més. I alhora fer que tinguem desitjos de coses que segurament no necessitem. Perquè és molt important preguntar-nos si realment les coses que comprem són absolutament necessàries. No? I més en l'època que estem, no? que ens conviden a que comprem perquè sí. I ens diuen que això és imprescindible per la nostra vida. I no és veritat, moltes coses acaben en menys de 15 dies aparcades en algun indret de la casa, no?
Sobretot si van en piles.
Exacte.
Sobretot.
Regals educatius, regals que hi hagi una part important de creixement personal, emocional, mental, no? Perquè si no creixem amb allò que comprem, no és res més que un objecte més que passarà per la nostra vida.
Jo apuntaria sobretot amb això que dius, aquesta necessitat potser de prevenir espais en els quals podrem fer vida de família sense crear més més tensió o més, més tràfic, no? Potser.
O potser, per exemple, anem a comprar un regal i després a l'hora dient, bueno, com demà farem fang, doncs potser comprem fang i, clar, demà ja no caldrà sortir perquè avui farem fang a casa o farem pintura o no, ens anirem a casa d'un amic, no? I llegirem llibres. O sigui, si us plau, no hem d'estar totes les festes comprant.
I ens queda per escoltar el Jordi.
De cap i de nou. Paraula de coach.
Jordi, què hem de fer amb tot això de la comunicació familiar per aquestes dates? Què ens diria un coach com tu sobre tot això?
Saps quina sensació tinc? Que sembla que la Clara i l'Esteve fa dues hores hem anat a fer un most i hem posat en comú quatre reflexions. Estem caminant tota l'estona. Sembla que ens hem copiat.
Què vol dir? Que no hi ha diversitat o que hi ha harmonia?
Hi ha harmonia, va. Harmonia, anem a enfocar com el reforç positiu.
I tothom el que no pensi com nosaltres està equivocat.
Oh, per favor.
Sí, alerta, què dius ara?
Mira'm els ulls, quan et parlo.
Vinga, algun accent que puguis, alguna cosa que puguis acabar de perfilar.
Reforcem que qualsevol moment, l'ara és el millor moment per canviar, per gestionar, per afrontar. Vale? Mm-hmm. Allò de que no tinc temps, allò de que està passant per una mala etapa i que és millor no remoure, no, mentida. El millor moment sempre és l'ara. Jo no dic ni l'avui, l'ara. Mm-hmm. Ara mateix és el moment en què un ens pot aixecar i fer aquella acció.
Allò que hem dit alguna vegada, com podem començar a caminar ara cap allò que volem que passi,
exacte,
no?
Exacte, és l'objectiu inicial. Mm-hmm. Després ja vindrà el final, si el volem dir així. Llavors, aquestes tensions principals de la família que jo sempre he observat i he compartit, n'hi han dos. Una, per voler tenir la raó, es produeixen perquè una persona de la família vol tenir la raó, i l'altra és per les diferents maneres de ser i pensar que tenim les persones.
Diversitat,
D'on pot venir aquest origen? Un, que no escoltem. Dos, que no volem entendre. Tres, de les expectatives que tenim i que no es compleixen o s'assoleixen. I un altre que m'ha encantat, que ja ha sortit i ho ha dit la Clara, la interpretació que tots els éssers humans fem d'allò que o escoltem o ens estem reproduint al nostre cervell. Mm-hmm. Interpretar no és escoltar. Per això, quina és l'eina millor del món per no interpretar? Pregunta. És que és la millor i la més senzilla eina del món. En comptes
pregunta.
De tu anticipar, ja sé per on anirem, això que ja ha sortit abans, no interpretis. Pregunta.
Pregunta.
Si ho has entès bé, si el que t'ha dit t'ho ha explicat d'una manera que a tu t'ha arribat...
Aquelles preguntes poderoses que dieu vosaltres a vegades, sí. Què puc fer per preguntar davant d'una persona que m'està parlant i ja estic pensant per on te va, i tinc la sensació, reconec que ja m'estic anticipant...
Tècniques.
Què puc preguntar? Sí, alguna tècnica...
Bueno, és això que hem dit abans, estic segur que estic entenent això que m'estàs dient, recapitular, fins i tot, no és qüestió d'enredar una persona quan l'estàs fent un acompanyament, sinó que es trobi segura en la seva creença, en la seva convicció. És tornar a reforçar...
Jo afegiria dues paraules que són així importants, com per exemple no sempre constantment preguntar per què són les coses, mm-hmm. no? En castellà no se ve mejor, No és el por qué, sinó és el para qué, no? Para què fem això?
Mm-hmm. Amb quina finalitat?
Amb quina finalitat? Si tu expliques per a què ho fas, l'altre no se sentirà agredit amb un per què, saps? Perquè normalment el per què és agressiu al final, I després una altra paraula que la PNL aconsella que no s'utilitzi molt és el però. Perquè normalment sempre diem una cosa maca, però al final... les però... fallem. Però al final les fallem.
Una de freda i una de calenta, no. Només la calenta.
No,
o només la freda.
O no, fes... Mira, aquest treball l'has fet molt bé. Jo hi podria afegir... això està malament, no? Perquè quan tu li estàs dient això està malament, l'altre no ha sentit aquest treball està ben fet. Perquè s'ha quedat només amb la part negativa. I llavors la PNL li diu, a la paraula però, li diu el borrador universal. Que és tot el que has dit a la primera part es borra automàticament i el cervell es queda amb l'última.
En canvi, si dius jo afegiria,
exacte.
El que estàs fent és donar
sumar,
més possibilitats.
Exacte.
Sumant, estàs sumant.
Exacte. I llavors l'altra persona no se sent malament per el que tu has dit. Uh-huh. No se sent agredit perquè li estàs fent un retret negatiu.
Anem a posar-nos el termòmetre de la salut comunicativa. Quatre preguntes, i no hi ha un per què,
A veure, a veure.
La primera.
Això ens ho preguntem a nosaltres mateixos cadascú.
Exacte, cadascú Venga. Mateix. Fa quant de temps no preguntes o t'asseus una estoneta i li preguntes a un familiar un com estàs o com va tot. Aquí estem posant en joc l'interès comunicatiu per l'altre davant el seu escenari, davant la seva vida. Mm. Segona pregunta, com et sents amb tot això? Aquí ens estem interessant per la digestió personal.
Com em sento jo del que m'està explicant, pel que m'està explicant l'altre?
I com se sent l'altra persona? També t'interesses per com se sent l'altra persona, davant el que també et pugui explicar. Uh-huh. Un altre, fa quant de temps no llences floretes o un reforç positiu als teus? Això és per avaluar una miqueta de quina manera ens estem comunicant. I la última, què no comprens de l'altre? Que ens preguntem què no comprenc de l'altre, perquè aquí potser estem caient la interpretació. En comptes de preguntar, molt més senzill, estem caient en interpretar.
És a dir, aquest avaluar nosaltres com estem...
Per la nostra salut comunicativa familiar.
Mm-hmm. Avui estem avaluant la família, estem avaluant la comunicació familiar, la comunicació personal...
Sí, em deixes afegir una cosa?
I tant que sí.
És que doncs mira, la Clara anava aixecant
el dit. No, jo aixeco el dit per no interrompre, eh?
Vinga, aixeca,
l'ha agafat pel coll, digues.
Que es queden 5 minutets, va.
No, són 5 minuts, és una paraula, és t'estimo. Quantes vegades al dia dieu algú que l'estimeu?
Molt bé.
Quantes? És que segurament no ho dieu ni una vegada al dia. I és tan important dir a les persones que estimes que les estimes, però saps què passa? Que llavors moltes vegades la gent se sent malament, eh? Perquè no està acostumat a sentir-ho. I llavors és com a les persones que realment tens una afinitat amb ells, dir-los tranquil·lament, escolta, és que em sento tan bé al teu costat, perquè m'escoltes, perquè estem a gust, perquè estic gaudint de tu, no? I el t'estimo és poder dir-li et reconec. No és amor, és et reconec,
et comprenc,
t'escolto.
Hi ha altres maneres que potser, si per algú és violent dir així, t'estimo directament,
sí, et reconec.
M'agrada això que
estàs al teu costat.
No fa gaire, en un
tenatori... Està que avui, això, està que avui...
En un tenatori...
Has aixecat la mà o no?
En un tenatori... Ha aixecat el dit.
Bueno, bé.
En un tenatori, una persona em deia, imagina't que et morissis de sobte, havent sortit de casa, sense fer un petó a la teva dona. Jo no sé si n'he fet més quan surto de casa. Avui quan he sortit de casa l'hi he fet, vull dir, això és veritat. I ho he pensat moltes vegades, no? Mm-hmm. Que dir, a veure, i què seria això?
O si abans de marxar has marxat allò, que ens hem hagut una discussió i...
Sí,
imagina't que la cosa patés, s'acabés així, no?
Vinga, Jordi.
Res, li donem el punt final de les solucions, vale? Quatre solucions senzilles. La primera, acceptar que hi ha dificultats. Hem d'assumir la realitat que els conflictes formen part de la nostra natura. En aquest cas, quan parlem de família, com a aspecte segon, trobar espais o formes de comunicar, això és molt idíl·lic i molt particular, però...
Tot que es prendre amb consciència. Sí.
D'aquestes dificultats vistes per cadascun dels membres, per tothom, pel nen més petit, més xic, més gran, més adult, que tothom parli. 3, que tothom aporti solucions. I 4, s'ha d'arribar a acords. Així es podria gestionar per aquests quatre petits passos, almenys, o reconduir un conflicte.
Acords, pactes, avui estem, estem molt mediadors, eh?
Entesa, una bona entesa.
I al final hi posem sentit de l'humor,
fantàstic. Perquè jo el tenia apuntat aquí, no havia sortit
deia,
això, eh?
Ho deia micròfon tancat.
Atenció,
tancat, Clara,
atenció.
Digue'm veu alta.
Sí. El... Sentit de l'humor o ironia?
No, ironia és falta de respecte. Sentit de l'humor és poder gaudir de tu a través d'estar tranquil amb tu i riure amb tu que no de tu. És molt diferent. I jo penso que és important dir-li a l'altre que si ens ho passem bé, segur que les nostres relacions milloren.
Doncs mira, voleu saber una cosa? Dimecres vinent, dia 18, a les 3, aquí al de cap i de nou, vindrà la doctora Rosa Casafont i ens explicarà les coses fantàstiques que li passen al nostre cervell quan riem o també quan juguem. Per tant, ho ampliarem perquè ens va molt bé que ens ho hagis introduït, Clara. I amb això ja estem arribant ja un minutet i mig per acabar el nostre programa d'avui, però volem fer la síntesi setmanal, com facilitar la comunicació familiar per Nadal. Aquesta era la pregunta i aquesta és la resposta.
Perdona, tens un minut, pare, tiet, germà, avi? Volia dir-te que vull comunicar, expressar, fer-te present qui sóc, què penso, com actuo. I ho vull fer avui, no demà. Les nostres relacions es poden fer malbé. Els conflictes, si no solucionen, queden a dins. Herències, conflictes passats, arrossegar aquestes situacions només es reconduirà amb la predisposició d'arreglar-ho. Escolta, anem a escoltar de manera neta. L'orgull, baixem-lo, si us plau, i veiem amb bons ulls el que ens estan comunicant.
mirem els ulls, participem del diàleg, deixem les queixes i passem a expressar allò que sentim. Cal arribar a les emocions de l'altre. Aprenem a relacionar-nos cadascú amb la seva visió. Comunica, però ara.
Moltes gràcies, Jordi.
Molt bé, Oriol,
Clara Darder, gràcies. Educadora social, terapeuta familiar, formada en teràpia gestal, coach amb PNL i teràpia breu estratègica. Moltes gràcies per haver estat aquí. Si algú vol saber més coses de la Clara, www.isaf.es. Esteve, moltes gràcies. Fins aquí 15 dies, no?
No,
fins l'any que ve. Per nosaltres, dimecres vinent, a les 3 de la tarda, estarem aquí per parlar del riure amb la doctora Rosa Casafont. Gràcies també al Mario Ramírez, que ens ha acompanyat des de Control de So. Adéu-siau a tots i fins dimecres de la setmana vinent.
De cap i de nou, salut mental i creixement personal, amb Oriol Casals.
Són